Són 8:45.
I el dia d'avui es desperta el ritme de Susan Boyle. I dreamed a dream in time gone by. I Dream a Dream, una peça del musical dels Miserables que ella va interpretar al programa Got Talent britànic i que en poc temps es va convertir en un autèntic èxit de vendes. Susan Boyle té la síndrome d'Asperger, un dels trastorns de l'espectre autista més comuns, però alhora també més desconeguts. I avui se'n celebra el Dia Mundial i per això saludem el Joan Cruells, que és el director general de les entitats de la Federació Autisme de Catalunya. Doctor, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Si parlem d'autisme, imagino que molta gent té una idea de més o menys el que és, però el síndrome d'Asperger és la gran desconeguda a hores d'ara?
Aviam, la síndrome d'Asperger en realitat forma part del que en diem els trastorns de l'espectre autista. Aquest concepte ja veuré que és un concepte molt ampli, no? De persones amb molt poca afectació o amb una afectació molt severa, amb la intel·ligència conservada o amb una pèrdua de les facultats intel·lectuals. Aquesta és la diferència, bàsicament.
Però entre els professionals, per exemple, diguem-ne que és la on hi ha més feina a fer, on tenim menys informació?
Aviam, les persones que tenen un trastorn autista, un trastorn de l'aspecte autista amb discapacitat intel·lectual, és molt evident que els passa alguna cosa, sobretot, bàsicament, per la dificultat, per la discapacitat intel·lectual. Les persones que mantenen una intel·ligència normal, o moltes vegades alta, els talentosos que en diem, és una discapacitat molt més invisible. Són persones que tenen moltes dificultats a nivell social, com ara, en tot cas, comentarem, però són, evidentment, passen molt, molt més desapercebuts. Sabem que els hi passa alguna cosa, però moltes vegades no estan diagnosticats i ara comencem a fer diagnòstics amb més fiabilitat, però durant molts anys han sigut molt oblidats.
La majoria de casos es diagnostiquen entre quina edat?
Bueno, es pot diagnosticar a partir dels 3 anys. En realitat, a partir dels 3 anys ja es pot fer un diagnòstic. Abans es pot fer una sospita de diagnòstic, un diagnòstic provisional, però a partir dels 3 anys el diagnòstic ja és molt ferm, o ja pot ser molt ferm, però evidentment anem veient persones de moltes edats, no? De 3, de 30 i de 50 i de 60 que actualment estan rebent el primer diagnòstic.
Perquè passa això, no? Que moltes persones pot ser que ho hagin o que estiguin tinguin la malaltia o estiguin patint el síndrome d'Asperger, però en canvi no ho sàpiguen.
Exactament. Moltes persones no estan diagnosticades perquè, aviam, durant molts anys ha sigut un quadre poc estudiat, poc diagnosticat.
Albert Einstein en tenia?
Ui, això és molt difícil de dir. No podria pas dir-ho jo. No m'atreveixo. No m'atreveixo a dir-ho. A mi m'estranyaria que Einstein tingués un Asperger. Perquè, en realitat, sí que era un talentós, no? És obvi, però jo no conec les seves habilitats socials ni la seva capacitat d'interaccionar amb les altres persones, que jo intueixo que era bo. En aquest sentit. Per tant, jo no em decantaria pensar que aquest senyor tenia una síndrome d'Asperger.
S'apuntava, o es deia això, i també s'apuntava a altres persones que sí que ho han explicat, com Steven Spielberg, per exemple, o Bill Gates.
Sí. Jo no sé si ell ho ha dit, jo dubto que ell ho hagi dit, i jo penso que això forma part de la mitologia. No. Un senyor com Bill Gates, fixeu-vos que una de les característiques de l'Asperger és la manca o una deficiència de les funcions executives, que són la capacitat que tenim d'organitzar, de prioritzar, de planificar, de controlar els impulsos. Jo penso que aquest senyor tot això ho té molt ben posat, diria.
Les dificultats, quines serien les que es troben al seu dia a dia persones que tenen el síndrome d'Asperger?
Aviam, jo, si em permet, li faré una prèvia, perquè penso que serà més fàcil d'explicar.
Sí.
Miri, el nostre cervell es desenvolupa durant tot l'embaràs i posteriorment, i es desenvolupa, bàsicament, entre altres coses que ens diferencien d'altres espècies, amb que som, tenim un cervell molt social. I això ens permet sintonitzar, tenir una reciprocitat amb les persones, entendre les intencions dels altres, i això ens comuniquem de moltes maneres, amb contacte visual, les mirades ens diuen moltes coses, amb el contacte corporal, quan donem la mà, quan ens toquem el braç, quan ens fem un petó, tot això ens escrivien moltes coses. La manera que ens movem, amb el to de veu. Tot això ens permet interaccionar, relacionar-nos, entendre, endevinar les intencions dels altres. I tot això, tot aquest conjunt d'habilitats que té el cervell per interaccionar per, amb els altres i per comunicar-se, és la gran deficiència de l'Asperger. Per tant, una persona que té un Asperger bàsicament té dificultats en la interacció interpersonal, social, li costa entendre el llenguatge corporal, té poc contacte visual, no li agrada massa el contacte físic, el seu llenguatge és literal i la seva comprensió del llenguatge és literal. Per tant, no entén massa ni els acudits, ni les segones intencions, ni les insinuacions. Li costa entendre, per exemple, els canvis de context. Vostè sap perfectament que la mateixa paraula, la mateixa frase, dita en un lloc o dita en un altre, té significats absolutament diferents. Això a ells els hi costa molt de captar.
I imagino, doctor, que en això hi ha graus. És a dir, hi ha gent que potser en situacions concretes sí que les identifica, però d'altres no tant. No?
Evidentment, hi ha graus i fixis que per això actualment s'utilitza aquest nom de trastorn de l'aspecte, no? Que té un ventall molt ampli de molt poca afectació o d'afectació severa. Això és el que hem comentat. Bàsicament, és una dificultat amb la relació, interacció i comunicació social. I, per altra banda, hi ha, acostuma a haver-hi, uns interessos molt inusuals. O sigui, hi ha persones que els interessen, hi ha nens o adults que els interessen de manera especial els dinosaures. I això no ho podem compartir perquè hi ha poca gent que els interessen els dinosaures. No? O l'astronomia, o el motor dels trens, els endolls, o els cables, o els, m'entén, coses que no, que per això són nens que a l'escola interaccionen poc a l'hora del pati també, perquè esclar, si algú juga amb ells el que ells els interessa, bé, però ells jugar no comparteixen en aquest sentit, no comparteixen joc. Doncs bàsicament són els trets característics de l'Asperger, a part de que doncs tenen molta resistència als canvis, són molt rutinaris, són molt rígids. Hi ha un component sensorial, de que tenen un olfacte i una oïda especialment aguditzada. Aquestes són les característiques bàsiques del que en diem la síndrome d'Asperger.
Avui se'n celebra el Dia Mundial i per això avui l'hem trucat perquè ens expliqués més coses sobre aquest síndrome d'Asperger. Doctor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia.